És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Bé, continuem el programa. És l'hora, com tots els dilluns, a aquesta hora és moment de parlar de coses de Palamós, moment de parlar amb en Gavi Martín. Què tal, Gavi, com estem?
Molt bé, molt bé.
Avui ens posem mariners, eh? Avui naveguem.
I avui no recolem massa en el temps.
No.
Potser és de les vegades que recolem menys, no?
Sí, sí, sí.
Poques dècades.
Està bé, això, aquests salts que anem fent, eh?
Sí,
la setmana passada estàvem amb l'encant públic a l'edat mitjana.
Exacte.
I ara, doncs, anem a una època molt i molt contemporània. Concretament, doncs, ens situem a finals de la dècada dels 70, acabat el franquisme,
sí.
Estem en plena transició política,
exacte.
La Generalitat s'acaba de restaurar i la Generalitat, doncs, comença a prendre una sèrie de decisions sobre el territori.
Sí, sí, i sobre la costa, que és la que més ens afecta. Avui, si et sembla, parlarem bàsicament del Port Marina. Pots dir, ostres, però quina història ens explicarà del Port Marina?
Uh-huh.
Mira, avui el que farem serà un petit viatge des dels anys 70 fins als anys 70, fins a l'actualitat, per veure quina justificació o com va néixer això del Port Marina, perquè veiem que hi ha tota una lluita d'interessos que es va esdevenir aquí al municipi, però important. A més, és important parlar també del Port Marina, perquè no només hi ha aquestes baralles polítiques i aquestes baralles de diferents projectes de reforma del litoral, sinó que també estem parlant de la infraestructura urbanística i d'enginyeria més important del segle XX a Palamós. No n'hi ha cap altre comparable. Feia poc parlàvem també de l'escola de la vila, però el Port Marina, òbviament, supera i multiplica per molts l'esforç que va suposar l'escola de la vila. Ja sabem també, per altra banda, que no, en el seu moment no va estar exempta de crítiques, ja que era una obra desproporcionada i que va deformar la façana marítima de Palamós. Però avui mirem de veure l'entrellat i com sorgeix això i quines explicacions té i com va derivar, diguem, l'ampliació del port cap al que coneixem avui en dia, el Port Marina.
Molt bé. Per tant, doncs, ens situem en aquest any 1978, en què
exacte.
La Generalitat, doncs, es planteja, doncs, bé, fer això, tot un replantejament dels principals ports de... No, no els principals ports, els principals eren Barcelona i Tarragona,
sí.
Sinó de tota una sèrie de ports del litoral català, dels quals es volia potenciar a través d'una inversió certament important.
Sí, molt important. De fet, la Generalitat, que l'any 78 va publicar en el BOE tot el projecte aquest, i pretenia potenciar el front portuari català, sobretot els ports de Palamós, Sant Feliu, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpida. Perquè veiem la importància que li volien donar a Palamós, pensem que aquest pressupost, el pressupost general, eren 450 milions de l'època. Milions de pessetes. D'aquests 450, 300 milions anaven destinats a Palamós. Volien convertir Palamós en el tercer port, que és avui el tercer port important de Catalunya. I això també venia arrel d'una gran demanda per part del turisme, també. Hi havia una demanda comercial, necessitats comercials, necessitats pesqueres, però també hi havia necessitats des del punt de vista turístic. Hem de tenir en compte que a finals dels 70 i principis dels 80... hi havia una gran demanda d'amarratge per embarcacions esportives aquí a Palamós. De fet, a les cartes de navegació de l'època, la badia de Palamós apareixia com una zona de fondeig, però quan arribaven els iots o els velers, no sé què passava, que mai no hi havia lloc, i menys el Club Nàutic era molt, molt petit, bueno, segueix sent petit, encara la part que coneixem. I, clar, la gent que venia de fora, sobretot molts estrangers, havien de fondejar la badia. I, esclar, era una situació que ells buscaven una mica més de comoditat i en lloc d'estar-s'hi, si tenien la voluntat de quedar-s'hi 2, 3, 4 dies, doncs aquesta gent, en veure que no tenien masses facilitats, l'endemà marxaven. I, clar, això, en aquell moment, als anys 80, moment de creixement també turístic, doncs era un repte pel municipi trobar doncs, un lloc on poder acollir aquesta gent. I bueno, aquest nou projecte doncs, també mirava a part de pretendre allargar el moll comercial i arranjar i construir també una plataforma de descàrrega del peix a la zona pedimentada, una zona pedimentada per la part de la indústria pesquera, i doncs, també pretenia doncs, trobar remei a aquesta mancança de llocs d'amarratge per embarcacions nàutiques. I el que volien era, el primer projecte, la construcció d'una dàrsena pesquera, una dàrsena esportiva, perdó, que agafava mitja platja de Palamós.
Caram, és a dir, platja gran, vols
dir? Sí, ben bé destruïa 300 metres de la platja de Palamós. Perquè ens entenguem, o sigui, ara és com si tinguéssim el port que arribés ben bé fins allà on tenim les escultures dels pescadors a mig del passeig. Per tant, fixa't la platja que hauríem perdut. Clar, tot això ho justificaven amb aquesta forta demanda de necessitats esportives. A més, no només hi havia això, sinó que va haver-hi una forta pressió perquè això tirés endavant, perquè l'any 1981, de fet, va haver-hi una gran competència, en el sentit de que Mont-ras va aprovar un avantprojecte pel port del Crit, és a dir, allà on hi ha la cala del Crit, i volien agafar i construir un port marina o similar, una cosa així de grans dimensions, que va causar grans protestes per atemptar contra la natura, a més en una zona tan protegida. Bueno, en aquell temps encara podíem dir tan protegida com avui en dia, però...
Ara estaríem parlant d'una zona que és espai d'interès natural.
Exacte. Això va comptar, afortunadament, amb la fèrria oposició de Palafrugell i de Palamós, perquè ells, sobretot Palamós, considerava que perjudicava notablement el paratge de Calestreta. Com així hagués estat. Bueno, de fet, davant d'aquest gran projecte de reforma del port de Palamós, va haver-hi un gran moviment de veïns que van arribar a reunir 5.000 signatures en contra, i això va propiciar també que l'Ajuntament en ple s'oposés a l'aprovació del projecte d'obres del port. No era senzill, també, políticament, perquè aquesta oposició que venia, és a dir, aquest projecte que venia de la Generalitat o venia de ports, doncs tenien oposició aquí a Palamós, però a ells els interessava des del punt de vista econòmic, i això va propiciar amenaces, no? Que hi haguessin amenaces, no? Fins i tot els del Club Nàutic van, diguem, amenaçar amb la desaparició del Club Nàutic o la migració, no? Portar el Club Nàutic cap a una altra localitat i també portar-se'n la Christmas Race cap a una altra localitat. Fins i tot el senyor Carlos Sánchez, que en aquell temps era enginyer director del grup de Ports de Girona, fins i tot va apuntar la possibilitat de traslladar la indústria pesquera de Palamós a Sant Feliu, perquè veus les pressions que va rebre també l'Ajuntament aquí perquè tirés endavant el projecte, i deixar només a Palamós com un port comercial sense flota pesquera. Bueno, Palamós s'hi va seguir oposant, i el que va fer és, en lloc d'estar amb els braços creuats, és estudiar una alternativa a la nova dàrsena esportiva que no perjudiqués tant els interessos dels palamosins o el sentiment dels palamosins de perdre tanta platja. I després d'uns anys d'anar rumiant, sembla que van trobar la solució a la zona de Sota Padró, perquè hem de recordar que en aquell temps tota aquella part d'allà sota era un espai degradat, un espai on anava a parar tota la sang de l'escorxador, on anava a parar directament tot el clavegram de Palamós. Era un espai contaminat. La gent no s'hi banyava allà, no era gaire aprofitable. Per tant, es va acordar que seria una bona solució. Es va creure que el que es podria fer és allargar el moll vell, a canvi de no perdre tros de platja, i les embarcacions petites d'aquella zona passarien a estar amarrades amb una sèrie de parets flotants que sortirien del moll, que és el que donaria lloc al que coneixem avui dia per front de mar. El front de mar neix precisament el 1985, quan es planifica tot això. I comencen a planificar el port marina com a port d'hivernada a petició de Leopold Rodés, que en aquell moment estava al capdavant del Club Nàutic, juntament amb altres empreses interessades al municipi i també de Catalunya. Això també, clar, obligava a fer grans reformes, entre elles la prolongació de l'emissari marí, que canviava la claveguera per abocar les aigües molt més lluny de la costa i sanejar una mica la part de sota Padró. Recordem que abans també s'abocava directament, és molt diferent això ara, que va tot per la depuradora, sí. Però en aquell temps anava tot a mar.
Clar, i també m'imagino per això que allargar l'emissari no abocant allà, clar, la fesomia d'aquell trosset de platja devia canviar molt també.
En pocs anys va canviar moltíssim, clar. Moltíssim. Pensa que estem parlant l'any 85, doncs l'any 80, cap a l'any 87, doncs quan ja es va prolongar l'emissari, clar, aquelles platges van quedar cristallines, van quedar molt netes, i la gent va tornar a banyar-se.
Va ser redescobert per la població, exacte, per això passa... després va saber tan greu perdre-ho, no?
Sí, però esclar, hem de pensar que tot això es va fer precisament per sanejar tota aquella zona per poder
convertir-la...
Sí, anava tot lligat. Bueno, hi havia altres contrapartides, que el fet de fer o situar sota padró el moll nàutic entre la punta de la Ral fins a la punta de Can Xirivic, doncs que també es demanava la construcció d'una carretera per donar sortida a les mercaderies del port. I així va ser, bueno, es va projectar, es va fer un projecte d'un nou port amb 875 amarraments, amb eslores variables, a més havia de ser un port modern, proveïts d'empresa d'aigua, electricitat, i en aquell moment amb un pressupost de 1.500 milions de pessetes. Això va durar poc perquè es va projectar, 24 mesos d'execució, va tirar endavant, va anar bastant ràpid, i a més doncs, també estava planificada doncs, una esplanada al voltant del port, on hi hauria magatzems propis al port, edificacions, serveis, locals comercials dedicats a l'activitat nàutica i esportiva, i va tirar bastant endavant. I doncs, aquesta alternativa, el Port Marina, doncs va permetre a la platja de Palamós deslliurar-se de tota aquella dàrsena esportiva que això... Si bé el Port Marina va ser realment una afrenta greu per la fisonomia d'aquesta part de la vila, no sé si hauria estat pitjor el perdre aquests 300 metres de platja ja més per la sensibilitat dels palamosins. Però vaja... El nou projecte, tot i que van tirar endavant el 1987, veurem que presentava certs inconvenients i va presentar també certs dubtes a la gent que no veia amb bons ulls que primer que construïssin les platges de sota padró, no? Això que havíem dit, no? Recuperar tota aquella zona amb aquella aigua cristallina i aquelles platges, clar, van recuperar una bellesa que la gent va començar a anar-hi i ja arrufava el nas quan veien que s'havia de fer el projecte. Però també hi havia un problema tècnic molt gran, que era l'orientació del port a llevant, que encara és un problema que tenen avui en dia. Pensa que això era un dels grans inconvenients, però per això es va reforçar molt el port, perquè van passar-se molts mesos fent proves en piscines especials que hi havia a Madrid i a Bordeus per estudiar la fiabilitat del port. I com a veure que era viable, doncs van reforçar com havien de reforçar. Tot i així, ja saps que a vegades en algun temporal de llevant més d'un bloc d'aquests grans s'ha mogut.
I tant, i tant.
Però, bueno, això un cop verificat tot, finalment, el 1991 es va tirar endavant i es va produir la construcció del Port Marina. En poc temps, com ja hem dit, el 1992 ja s'inaugurava aquest modern port esportiu, que avui en dia ja s'ha convertit en un punt d'atracció de visitants atrets pel litoral, sobretot aquest litoral entre Palamós i Palafrugell, no? Aquestes precioses escales, sense construccions, petits raconets, que pots anar amb la teva barqueta, a vegades també criticable, ja ho saps, per molta gent, per la quantitat de barques que es poden arribar a acumular amb una petita cala isolada. Però, bueno, a part d'això, també sabem que també s'ha convertit en un port que ofereix diferents alternatives o centres de submarinisme. I bé, aquesta és la petita història.
I recordem també que va tenir la seva petita subhistòria com a centre d'oci, tot
també,
allò que parlàvem dels equipaments, d'aquests equipaments complementaris, doncs
sí,
realment va ser...
Això va ser la moda dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Un punt de convocatòria important d'oci nocturn, sí. També doncs, una mica criticat, sobretot pels veïns que sí, vivien al voltant, i que bé, va durar el que va durar. Molt bé, doncs, no pensis, Gavi, que ara no fa masses anys, quan en el govern del tripartit, amb el pla de ports que va tirar endavant el govern, precisament tripartit, com dèiem, es contemplava una ampliació del Port Marina, a la qual es va oposar des del primer moment l'Ajuntament de Palamós i després doncs, la crisi econòmica va fer la resta.
És que no en tenen mai prou, si fos per ells seguirien ampliant, els diners fan diners.
Sí, encara queda costa per ocupar.
Sí.
Molt bé, Gavi Martí, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Que vagi bé.
Altres.